Vols conèixer els usos i abusos que fem de l'aigua i l'impacte que les nostres accions tenen en el medi natural? Visita a Olot Operació Aigua, una exposició per conscienciar sobre la situació actual i futura de la disponibilitat d'aigua. Operació Aigua, oberta a tothom i dirigida especialment al públic familiar i escolar. Del 15 de març al 14 d'abril al Passeig de la Muralla. Organitza ACBAR, amb el suport de l'Ajuntament d'Olot.
Canonades infinites, aquest és el títol d'aquesta exposició que podeu veure a la seu d'ACBAR a Olot, al carrer de l'Aigua. Aquest 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua i aquest any la veritat és que cal que ens hi aturem a reflexionar-hi perquè amb la falta de pluges és un moment per adonar-nos en com a mínim de la necessitat de preservar aquest recurs. En volem parlar amb l'Esther Guirado, ella és la gerent d'ACBAR a la Catalunya Central. Què tal, Esther? Gràcies per acompanyar-nos un any més. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me un any més.
Esther, explica'ns una mica quin és l'objectiu d'aquesta exposició.
Bé, doncs, amb aquesta exposició, no, una mica el que deies a la falca, pretenem conscienciar la ciutadania, no, de la necessitat de fer un ús responsable i sostenible de l'aigua i, sobretot, incidint, no, en l'abús i l'abús que en fem. És una exposició que ja la tenim en marxa des de finals del 2020. És una exposició itinerant que viatja arreu de Catalunya, i pretenem arribar al màxim de persones possibles. Encara ha viatjat, ha estat al voltant d'uns 25 municipis i ara, doncs, al llarg d'aquest any encara viatjarà per més municipis de Catalunya. I estem molt contents perquè ha tingut molt bona acollida. De fet, fins fa poc teníem una sola exposició itinerant i ara ja estem funcionant amb dues exposicions. Aquesta exposició té com quatre mòduls, té quatre plafons, no?, amb quatre àmbits diferents. El primer àmbit és el que en diem aigua per tothom, que ens parla una mica, no?, del repartiment desequilibrat de l'aigua arreu del món i de l'accés i el no accés de molta població a l'aigua. Tenim el segon plafó, que és el de quanta aigua consumeixes, que ens dona dades sobretot, no?, del consum domèstic i molts consells d'estalvi d'aigua tan necessaris avui en dia. El tercer mòdul, el tercer plafó, és el de com s'embruta l'aigua, on es fa especial èmfasi en els residus que llancem pel vàter i que no reciclem correctament i que, a més que no, que provoquen molts problemes a les xarxes de clavegram i, al final, molts problemes en el medi. I l'últim mòdul és el de com es contamina l'aigua, que parla sobretot de l'impacte de l'activitat humana sobre el medi.
De fet, aquesta, sens dubte, serà una de les parts més interessants, perquè aquesta és una exposició per veure amb tota la família i també d'especial interès per les escoles, perquè potser és des de l'àmbit de l'educació on s'ha de començar a conscienciar els petits i petites de la necessitat de preservar el consum de l'aigua, no?
Sí, està dirigida, és una exposició dirigida a totes les edats, però al final, una mica, el futur, el nostre futur, les nostres properes generacions, doncs, són el jovent, no? Són els adolescents i els infants, i per això, d'alguna manera, fem especial èmfasi en aquest col·lectiu. De fet, tothom pot visitar l'exposició, però inclús fem visites guiades amb uns dinamitzadors per tots aquests nens i nenes, no?, per reforçar aquest coneixement i aquesta pedagogia.
En aquest sentit, empreses com ara, per exemple, la vostra, que us dediqueu a la gestió de l'aigua, teniu una gran responsabilitat, no només en la gestió del propi recurs, sinó també en la conscienciació de la ciutadania. Tenint en compte que es tracta d'un recurs cada cop més escàs, com ho porteu tot plegat?
Bé, al final és el que dius tu, no? Que les empreses són molt conscients, no?, de que treballem amb el recurs hídric i que aquest recurs és finit i, a més, és molt vulnerable, no? I, per tant, hem de ser molt curiosos, hem de vigilar molt amb les accions que fem, no? Ja ho dèiem l'any passat, a part portem més de 150 anys treballant amb aquest recurs i, per tant, en som molt conscients d'aquest factor de la seva vulnerabilitat i, d'alguna manera, doncs, totes les nostres accions pivoten al voltant, tant des de la dimensió social, amb el fet de que tothom tingui accés a l'aigua, com dins de la dimensió més del medi ambient i de la sostenibilitat.
El canvi climàtic és una realitat, és un fet, tot i que encara hi ha qui es nega a veure-ho, només cal que contemplem el temps que fa a casa nostra i el temps que feia fa uns anys enrere i ens adonarem compte de que tot està canviant. Quin impacte es preveu que tingui el canvi climàtic sobre la disponibilitat i l'escassedat, en conseqüència, d'aigua del Salsa de cara als propers anys?
El que deies tu, el canvi climàtic és una realitat, eh? Una mica el que deies. Fa 2 anys, per aquesta època, estàvem al Glòria i ara, 2 anys i un mes o i 2 mesos després, estem en estat de prealerta de sequera a la majoria de municipis de Catalunya i en alguns en estat d'alerta. Per tant, el canvi climàtic és una realitat, el canvi climàtic afecta directament en el recurs hídric. Al final, totes aquestes sequeres cada vegada són les èpoques de sequera cada vegada són més freqüents i això augmenta el perill de l'esgotament del recurs hídric, de les fonts d'aigua. Pensa que la conca mediterrània és una de les més afectades per l'escalfament global. Per tant, l'impacte és directe. En aquests moments, que estem en estat de prealerta degut a la sequera, estem al voltant del 53% de capacitat en els embassaments. Això és significatiu, eh? Això és com perquè ens ho pensem, d'acord? I el que dèiem, no? El 22 de març, que el Dia Mundial de l'Aigua, aquest any porta precisament com a lema, no? Les aigües subterrànies, fer visible el que és invisible. I el seu objectiu és, no?, prendre consciència de la importància de protegir totes les aigües, però sobretot les aigües subterrànies, que al final, no?, constitueixen no només la base del subministrament d'aigua per l'ús de boca o pels ciutadans, sinó que és el recurs natural bàsic tant per l'agricultura com per la indústria i també per la resta d'ecosistemes naturals.
Mira, de fet, ara m'estàs ja contestant la pregunta que et volia formular, no? Se sent a parlar molt de les aigües subterrànies, però a vegades lliguem les aigües subterrànies a les aigües del clavegueram, i no és això exactament, sinó que tenen un paper molt més fonamental per al nostre ecosistema. Què són exactament aquestes aigües subterrànies? Quin paper hi juguen? I una mica, què podem fer per tal de preservar-les, tenint en compte la seva importància, Esther?
Les aigües subterrànies, és a dir, els aqüífers subterranis, són, a la majoria de municipis, són l'única font d'abastament pel municipi i moltes vegades actuen de reforç per les aigües superficials, d'acord? Clar, les aigües subterrànies és un recurs que el coneixem, tenim un coneixement limitat, val? Però que està subjecte a la sobreexplotació. Moltes vegades extraiem més aigua de la que és capaç de recarregar-se mitjançant el cicle natural. Val? Al final, l'aigua dels aqüífers es recarrega amb aigua de pluja o aigua de neu que es va infiltrant en el sol. Val? I a més, no ens oblidem que amb la nostra activitat humana moltes vegades produïm contaminació d'aquestes aigües subterrànies i revertir aquesta situació, no? Regenerar aquestes aigües és un procés molt lent i molt complex. Per tant, les aigües subterrànies són molt importants, són una font d'abastament principal en molts casos, que els hem de preservar precisament perquè són vulnerables, per exemple, no? Pues, en el cas d'Olot, a Olot el 100% de l'aigua que subministrem al municipi és d'origen subterrani. Tirem aigua de 4 pous que els tenim aquí al Parc Nou. Pensa que també és veritat que l'aigua subterrània és una aigua d'una qualitat molt bona i no necessita processos de potabilització tan complexes com les aigües superficials.
Clar, per això hi ha tanta preocupació en aquells llocs on hi ha molta concentració de purins, no? Perquè poden contaminar aquestes aigües, precisament.
Correcte, els purins, no? La filtració dels nitrats, són processos de filtració que són molt lents en el temps, però que revertir aquestes contaminacions també triguen molt de temps. Són processos molt lents i molt complexes. Tot és, en aigües subterrànies, tot és molt lent.
Estem parlant amb l'Esther Aguirado, és la gerent d'Agbar a la Catalunya Central, perquè aquest 22 de març és el Dia Mundial de l'Aigua i, per tant, ha de ser una jornada per conscienciar-nos de la necessitat de preservar-la i de consumir l'aigua justa que necessitem i no malbaratar-la. Esther, quins consells podem donar d'entrada a la població? Perquè, per exemple, pel que fa al consum de l'aigua, quin seria un consum responsable per persona i dia i en quin punt ens trobem en aquest moment aquí, a la ciutat d'Olot o a la comarca de la Garrotxa, en aquest sentit?
Doncs mira, l'Organització Mundial de la Salut diu que el mínim necessari és al voltant d'uns 100 litres per habitant i dia. A la mitja de Catalunya, més o menys, és al voltant d'uns 113 litres per habitant i dia. I, de fet, tant a la Garrotxa com a Olot ho estem fent molt bé. perquè estem amb un consum molt ajustat. A la Garrotxa la mitjana és al voltant de 115 litres per habitant i dia, i concretament a la població d'Olot estem al voltant de 114 litres per habitant i dia. Vull dir que és un ús molt correcte.
És un ús molt correcte, per tant, ens n'hem de felicitar. No podem baixar la guàrdia, però podem millorar encara més aquesta dada?
Sí, és que, de fet, amb accions quotidianes i amb accions petites i senzilles, podem estalviar molta aigua. Per exemple, tancar les lletres quan ens rentem les dents o dutxar-nos en comptes d'omplir la banyera, no? O posar els difusors a les aixetes de casa, això et fa estalviar pràcticament un 50% de l'aigua que gastes. O les plantes que plantem als jardins de casa o als jardins municipals. Sí, hi ha plantes que són molt boniques, però plantem aigües adequades a l'entorn on vivim. Plantem plantes autòctones. Això genera molt estalvi d'aigua.
I Esther, sobre el que mengem, sobre el que vestim, aquí també hi tenim alguna cosa a veure, no?, en el consum de l'aigua, perquè si ho comparem sobretot amb èpoques dels nostres pares, hi ha hagut un canvi important en aquest sentit, no?
Sí. Moltes vegades, no?, som conscients de l'aigua que gastem, doncs, per rentar els plats o per dutxar-nos o... Però hi ha el que en diem nosaltres l'aigua virtual, que moltes vegades no en som conscients, no? L'aigua que necessites per fer un jersei, per fer, no sé, un suc de pinya, un bric d'un suc de pinya, es gasta molta aigua per fer qualsevol cosa, per tot necessitem l'aigua i moltes vegades no som conscients ni de la quantitat d'aigua que necessites per produir aquest bé o aquest producte o l'aliment que sigui i de la contaminació que provoca el fet de produir aquest producte.
Ara ens pot semblar estrany perquè diguem que la societat ha anat evolucionant cap a una determinada direcció, però, per exemple, a l'època dels nostres pares la roba no es rentava cada dia, hi havia peces que es podien anar repetint. En canvi, això ara, segons a qui li comentes, et pot dir, home, potser massa higiènic no és, però, en canvi, realment, aquí estem mal gestionant l'aigua, no?, en aquest sentit, perquè estem fent un, no diré un ús indegut, però sí que estem abusant precisament de l'aigua, perquè potser no és necessari rentar aquesta peça a diari.
Correcte, no cal. Ja fem moltes accions que les hem agafat com habituals, vale? Però que fem petits canvis a la nostra vida, doncs no, primera que no malbarataríem tanta aigua i tampoc no contaminaríem tant. Per exemple, no? Moltes vegades obrim la dutxa, no?, per dutxar-nos i estem llançant l'aigua mentre esperem que s'escalfi. Si tu aquesta aigua la poses en una galleda, la pots aprofitar, doncs, per evitar una descàrrega d'una cisterna, per rentar els plats, per fregar. De reflexionar sobre cal que rentem la roba cada dia, cal que llancem segons quins productes... No sé, per exemple, és una tonteria, però ara estem acostumats que se'ns embossa alguna canonada, no? Doncs tirem un producte químic. Tota la vida s'ha fet servir un desembossador manual, d'acord? Doncs el fet de canviar aquest hàbit, no? El fet de canviar, de fer servir un desembossador manual a fer servir un producte químic, tu estàs alterant tot el procés de depuració, tot el procés, no?, de com està rebent aquesta aigua al medi. Es poden fer moltes accions. Una altra, per exemple, quan de vegades que rentes la verdura, rentes la fruita sota l'aixeta de l'aigua. Però si poses una galleda sota o poses un cubell o ni que sigui una olla, tu pots reaprofitar aquesta aigua.
Sí, ens falta una mica de conscienciació en aquest sentit, no, Esther?
Correcte, sí. Cada vegada la ciutadania, no?, s'està conscienciant. El que passa que el que ha fet que menys tinguem una mica la vulnerabilitat d'aquest recurs ha sigut que portem molts anys que tu obres l'aixeta i et surt aigua amb la quantitat que vols i amb la qualitat que vols. Llavors, costa molt, de vegades, visualitzar tot el procés que hi ha darrere i totes les implicacions que comporta el fet, no?, de que tu obris aquesta aixeta i surti una aigua per l'ús que tu vulguis.
La societat catalana, en general, està poc conscienciada en temes de malbaratament i mal ús de l'aigua, Esther?
És el que dèiem, eh? Cada vegada la gent està més conscienciada. El que passa que hem de fer pedagogia encara, s'ha de fer difusió, hem de parar tots i fer una mica de reflexió sobre si cal tota l'aigua que estem gastant o no cal, perquè que el canvi climàtic és una realitat és correcte, que l'aigua, el recurs hídric és finit, és correcte, que no totes les parts del món tenen, encara hi ha molta gent, hi ha molta població mundial que no té accés ni a l'aigua potable ni al clavegueram. Per tant, ens falta una mica de consciència. I estem treballant i hem millorat molt i entre tots jo penso que revertirem aquesta situació. I és molt important, no?, que des de tots els àmbits, ja no només des de la ciutadania, sinó també des de les empreses, des de les administracions, doncs treballem, no?, tots conjuntament per conscienciar d'aquest ús responsable i buscar solucions innovadores per l'estalvi i la reutilització. És una tasca de tots, de tots els àmbits.
Cada vegada sentim a parlar més de la petjada hídrica. Què és exactament?
La petjada hídrica és un indicador, és un índex. El que t'està dient és que és un indicador que diu el volum total d'aigua dolça que consumeixes de manera global. És a dir, no només l'aigua consumeixes per rentar-te o per beure, sinó tota l'aigua necessària, no? Pues per produir un producte o produir un bé i el seu impacte ambiental. És un indicador molt genèric. Val? Per exemple, no? la petjada hídrica global d'un individu es calcula que està al voltant de 1.500 metres cúbics l'any. A Catalunya estem algo per sobre perquè estem al voltant d'uns 2.000 metres cúbics l'any. Però ja et dic, és un indicador molt genèric.
Ja n'hem parlat una mica. A banda del malbaratament de l'aigua, també hem de tenir en compte el fet de no embrutar-la, de no contaminar-la. Hi ha alguns consells que ens puguis donar o algunes pautes que haguem de tenir en compte? Perquè segurament ho fem en més d'una ocasió d'una forma no intencionada. Com i quan l'embrutem, aquesta aigua, sense adonar-nos-en, Esther?
Clar, cada vegada que llancem un residu al vàter, que no l'hauríem de llançar al vàter, sinó que l'hauríem de llançar a la fracció de resta, les tovalloletes, les mascaretes, guants, productes de higiene, cada vegada que llancem un d'aquests productes pel vàter on no toca, ja estem produint una contaminació del medi, ja estem afectant el medi, estem afectant primer el clavegueram i després estem afectant el procés de depuració, que sí que és veritat que cada vegada són més complexos i són més robustos, però encara hi ha contaminants que baixen al medi. I a més, procurar doncs, no fer servir segons quins productes químics o productes contaminants, substituir-los per tasques manuals, això ens ajudaria molt a no contaminar tant l'aigua.
La pedagogia és la millor arma per revertir aquesta situació, però a banda de la pedagogia, que això, sobretot, abans ho dèiem, entre els més petits i petites, el nostre futur sí que ja ho anirà interioritzant, esperem-ho una mica més, cal que tots plegats, els adults especialment, tinguem cura, no?, d'aquesta situació i de la importància de l'aigua com a bé del que estem acostumats a gaudir-ne, però que hem de tenir en compte que algun dia podem tenir algun ensurt, no, Esther?
Sí, sí, sí. És el que hem dit tota l'estona, És un recurs finit i escàs. Aquí, al nostre país, tenim la sort que obrim l'aixeta i n'hi ha, però hi ha molts altres països que no tenen aquesta sort. El canvi climàtic, tornem a dir, ha vingut per quedar-se, és un factor que estressa el recurs hídric i, per tant, hem de reflexionar i hem de posar el nostre granet de sorra per millorar i revertir tota aquesta situació.
I això ho hem de fer cada dia, no només el Dia Mundial de l'Aigua, aquest 22 de març. Esther Guirado, gerent d'Agbar a la Catalunya Central, gràcies per acompanyar-nos un any més. Ens anirem sentint perquè segurament tindrem moltes coses més per explicar-nos, perquè sobre la gestió de l'aigua i sobre especialment preservar aquest bé, com dèiem ara, tan escàs, és un tema que l'hem d'anar controlant de prop, perquè, com veieu, cada vegada plou menys. Esther, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I recordeu que podeu veure al carrer de l'aigua aquesta exposició per reflexionar-hi.
Vols conèixer els usos i abusos que fem de l'aigua i l'impacte que les nostres accions tenen en el medi natural? Visita a Olot Operació Aigua, una exposició per conscienciar sobre la situació actual i futura de la disponibilitat d'aigua. Operació Aigua, oberta a tothom i dirigida especialment al públic familiar i escolar. Del 15 de març al 14 d'abril al Passeig de la Muralla. Organitza Agbar, amb el suport de l'Ajuntament d'Olot.